Molt bona tarda, són les dues. Es flexibilitzen les restriccions per la sequera.
Notícies migdia. Núria García.
Els 202 municipis que depenen de la xarxa Ter Llobregat, entre els quals hi ha Sabadell, tornaran a la fase d'excepcionalitat que, tot i que també preveu limitacions, són menors. A més, la dotació per habitant i dia també creix fins als 230 litres en aquest nou escenari. Des que van començar les restriccions, però Sabadell havia aconseguit reduir el consum diari fins als 144 litres per cada sabadellenc. La decisió de la Comissió Interdepartamental de Sequera arriba després que les reserves dels embassaments de les conques internes hagin pujat per sobre del 25% gràcies a les pluges dels últims dies. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, defensa que s'ha pres la decisió tenint en compte tots els factors.
No improvisem. Si algú diu que improvisem és que mai ha gestionat una sequera d'aquesta magnitud. Una sequera com aquesta no s'improvisa.
Si es manté la situació actual, l'executiu català no preveu haver d'aplicar noves restriccions fins a principi de 2025. A banda de la sequera, durant el Notícies Migdia també parlarem d'altres temes, com el no de Banc Sabadell a l'absorció per part del BBVA o la proposta renovada per celebrar l'Aplec de la Salut coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana aquest 2024.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora ja està oberta la C15 a la Granada del Penedès en sentit nord, però encara hi ha trams de lentitud en aquest tram. També a la C25 hi ha un carril tallat a Avinyó en sentit Vic, en aquest cas per un camió avariat. Hi ha circulació intensa en aquest punt. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a la Ronda Litoral de Barcelona, tot i que hi ha una mica d'intensitat entre el Poblenou i la Barceloneta en sentit Llobregat. Ha estat tallada durant una estona a conseqüència d'un accident. Mentrestant, a la G550 s'està donant pas alternatiu a Sant Hilari Sacalm per un accident on s'ha vist implicat un camió. Hi ha circulació intensa en aquest punt. Per la resta de vies, circulació tranquil·la a aquesta hora.
La notícia del dia.
Sabadell torna a la fase d'excepcionalitat de la sequera. Fa pocs minuts, el govern de la Generalitat ha anunciat que a partir del pròxim dilluns s'aixecaran les restriccions de la fase d'emergència actual. Tot plegat afirmen gràcies a les pluges dels últims dies i també a la feina feta des del propi govern català. Patrícia Plaja n'és la portaveu.
S'aixequen restriccions perquè els números ho permeten i les acurades revisions amb les que s'ha treballat a nivell tècnic, així ho indiquen. Vam dir que no allargaríem ni un dia més del que fos necessari aquestes restriccions i que quan tinguéssim la certesa que l'aigua estava garantida en tots els àmbits durant els propers mesos, ho faríem i això és el que avui els hi venim a anunciar.
Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la tornada d'aquesta fase d'excepcionalitat, quines mesures tindrem en vigor?
Doncs hi ha diverses restriccions que s'aixequen i d'altres que es modifiquen. Parlem de la mesura que ha donat més de 100 els últims mesos, les piscines. En la fase d'excepcionalitat, la que entrarem a partir d'ara, les piscines d'ús públic es podran reomplir. Ho explica el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Respecte a les piscines, les mateixes restriccions que vam aplicar l'estiu passat. Les mateixes. Per tant, les piscines que estan plenes d'ús públic es podran reomplir, les piscines, això inclou les dels centres esportius, els centres lúdics, els establiments turístics, les instal·lacions juvenils inscrites en el registre de la Direcció General de Joventut, els col·legis majors, etc. Agroturisme, les comunitats de propietaris...
Pel que fa als usos agrícoles, en emergència s'havia de reduir la despesa de l'aigua en un 50% i en preemergència l'estalvi haurà de ser d'un 40%, és a dir, que es podrà fer servir un 10% més d'aigua. En usos ramaders, els percentatges d'estalvi passaran del 50 al 30% i en usos industrials del 25 al 15%, és a dir, un 20% més i un 10% més respectivament. Tot plegat, després que, gràcies a les pluges dels últims dies, els embassaments del sistema Ter Llobregat es troben en un 24,8% 100% de capacitat amb 154 hectòmetres cúbics.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Sabadell.
Superat l'equador de la campanya electoral, l'actitud amb què l'enfronten les diferents formacions és completament diferent, mentre que algunes posen sobre la taula propostes concretes en àmbits com l'habitatge, la gestió de l'aigua o l'abordatge de la immigració, altres comencen a fer les seves previsions sobre els resultats que poden arribar a obtenir el pròxim 12 de maig. El Partit dels Socialistes proposa la incorporació de 200.000 habitatges al parc d'immobles de lloguer assequible en un termini de 7 anys. D'aquests, 150.000 arribarien per la via de la rehabilitació i 50.000 serien de nova construcció.
La diputada al Parlament i número 10 a les llistes del PSC per Barcelona, Eva Candela, ha presentat aquestes propostes aquest migdia davant d'un dels blocs construïts per l'Ajuntament. La diputada terrassenca considera que l'administració no pot assumir sola el repte de construir habitatges i aposta per la col·laboració amb promotors privats.
Doncs amb drets de superfície, de solars que tinguin les administracions, de manera que el privat construeixi aquests habitatges i els tingui amb lloguer assequible durant els anys que es calculin amb què aquesta promoció pot ser viable i que l'administració, amb que tingui un retorn al cap d'aquests anys, normalment són 75 anys, de totes aquestes promocions i quedin en mans de l'administració.
La rehabilitació d'immobles també és un dels pals de paller d'aquesta proposta.
Necessiten una rehabilitació, que necessiten una posada al dia, que molts d'ells segurament estaran buits, necessiten accessibilitat i reformar-los per obtenir una eficiència en quant a confortabilitat i l'energia.
A part de la construcció de pisos, també aposten per la creació d'altres recursos residencials.
Per l'emergència habitacional, per la gent gran que necessita una altra manera de viure, que no pot viure a casa seva sol, doncs habitatges dotacionals per gent grans, habitatges dotacionals per gent jove, habitatges dotacionals per l'emergència habitacional.
A tot això s'hi ha de sumar, segons els socialistes, ajudes per als propietaris mitjans, facilitant que els posin a lloguer.
Pensem que tenim que activar ajudes en aquests promotors, que no són aquests grans tenidors tan grans, sinó aquests mitjans, diguéssim, que ara són grans tenidors, però que no tenen moltíssims habitatges, donar-los una incentivació fiscal, donar-los unes ajudes per rehabilitació, estar al seu costat perquè vegin una oportunitat en no tenir els pisos buits i els posin al mercat.
Sobre possibles pactes postelectorals, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat que no el sorprèn que el Partit Popular s'obri a pactar amb el PSC.
Sí, en un acte sectorial a Montjuïc, Junqueras ha carregat amb força contra els socialistes i també contra el seu candidat, Salvador Illa.
Sembla que tingui poc sentit que el senyor Salvador Illa demani la concentració del vot d'esquerres al voltant del PSC, entre d'altres coses perquè el PSC és un partit que molt sovint ha demostrat que no és d'esquerres, perquè molt sovint ha demostrat que no és gaire catalanista, o que no és gaire d'esquerres, o que no és gaire progressista. Ho ha demostrat amb moltes de les decisions que ha pres. Ho ha demostrat també manifestant-se en moltes ocasions al costat de la dreta i de l'extrema dreta més espanyolista.
Davant d'aquesta realitat, diu, la millor opció, segons Junqueras, és que el vot d'esquerres el concentri precisament Esquerra Republicana.
El que té sentit és votar Esquerra Republicana. El que no tindria cap sentit és votar una altra formació política que, quan ha tingut ocasió de governar, ha treballat justament en sentit contrari. Ha treballat per aprofundir les diferències en la nostra societat. Ha treballat per perjudicar el model industrial que nosaltres reivindiquem i que és imprescindible per garantir llocs de feina estables i de qualitat.
En matèria d'infraestructures, el candidat d'Esquerra a la reelecció, Pere Aragonès, va afirmar durant el debat de la Sexta d'aquest dilluns al vespre que el traspàs de Rodalies és imprescindible per millorar el servei de trens a Catalunya.
I en matèria d'infraestructures, la més important és Rodalies, i Rodalies funciona mal. De hecho, és l'àmbit més important de Catalunya que gestiona el Partit Socialista i és un absolut desastre. Con la complicitat de Comuns, que recordo que està en el govern d'Espanya, que són els titulars actuals de Rodalies.
Aragonès també va tornar a estendre la mà a Carles Puigdemont per fer un cara a cara que permeti la confrontació de propostes entre Esquerra i Junts.
El candidat de Junts, precisament a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat que Catalunya necessita de l'arribada d'immigrants en els pròxims anys.
En una roda de premsa des d'Argilés organitzada per l'agència EFE, Puigdemont ha dit que els discursos de zero immigració no són reals, marcant distància amb Aliança Catalana, i ha criticat la gestió del fet migratori per part de l'Estat.
Nosaltres sabem que tenim necessitat d'immigració. Els discursos de zero immigració no estan basats en cap raó ni en cap realisme. Però alhora sabem que la gestió que ha fet l'Estat espanyol dels fluxos migratoris no ha estat ni de lluny la correcta. I tenim una paradoxa. Molta gent que no té feina i moltes empreses que els hi falta feina, els hi falta mà d'obra. I els perfils no casen. El perfil de la mà d'obra demandada no casa amb el perfil de molta gent que no té feina. Molta d'ella, per cent, precisament, venint de fora.
La immigració és un dels temes que més estan sortint durant la campanya electoral, però també la llengua catalana i el paper que ha de jugar en la integració d'aquests nouvinguts.
En aquest sentit, Carles Puigdemont ha exigit a les empreses que es comprometin a garantir aquest aprenentatge del català.
I un ciutadà de Catalunya té tot el dret del món a ser atès en català. I si, per les raons X, tenim treballadors que han d'estar garantint aquest dret, que no ho poden fer perquè no han tingut accés al coneixement del català, perquè no han anat a cursos o perquè a la seva empresa això li ha importat un rave, és el que hem de capgirar. I no li hem de fer carregar a la persona nouvinguda del seu temps lliure el que és una obligació de l'empresa.
A tot això, el candidat de Junts ha canviat de plans i finalment tancarà la campanya electoral del 12 de maig a la Catalunya Nord. La previsió inicial era que després de celebrar un míting diari a Argelès, el candidat de Junts tanqués la campanya divendres a Barcelona a través d'una pantalla.
La sabadellenca Núria Cacio, número 10 per Barcelona de Vox, està convençuda que, com a mínim, la seva formació revalidarà els resultats de les eleccions de 2021 el pròxim diumenge.
Tot i que les enquestes li auguren una lleugera davallada, Cacio sosté que, amb el temps, la ciutadania ha anat canviant en la seva opinió en relació a la formació. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La demonización que siempre se nos ha hecho, las calificaciones de extrema derecha, de radicales, de bueno, y otras tantas. Bueno, la gente al fin y al cabo, cuando ve nuestro proyecto, cuando hablamos con ellos, bueno, se van dando cuenta que no son ideas de extrema derecha, sino son ideas del sentido común del día a día de cualquier ciudadano. Además es que nos lo dicen, con lo cual ves ese cambio de actitud y ven que bueno, las propuestas no son ni radicales ni de extrema derecha, sino del día a día.
Sobre què passarà l'endemà dels comicis, Acacio dubta que, tot i que hi hagi una victòria del PSC, Salvador Illa pugui ser el pròxim president de la Generalitat i assegura que tot dependrà del que decideixi Pedro Sánchez des de Madrid.
Des de Comuns Sumar proposen una planificació a nivell de país per fer front a la sequera.
Des del Parc Catalunya, els candidats dels Comuns han denunciat que el buidatge del llac és un exemple d'aquesta manca de planificació que, segons apunten, ha regnat durant els últims anys. Joan Mena és regidor dels Comuns.
De Comuns de Sabadell volem lamentar la falta de planificació del govern de Marta Ferrés, del govern del Partit Socialista i de Junts per Sabadell, que no han planificat doncs, quan ja se sabia que s'havia de buidar aquestes aigües del Parc de Catalunya.
Pel que fa als ànecs del llac, Mena afirma que, tot i el trasllat al Ripoll, molts ells han tornat al parc al no haver-hi una adaptació gradual. En l'àmbit general, des dels Comuns han criticat que les últimes infraestructures que es van construir van ser les desalinitzades de l'any 2009.
La CUP proposa garantir un habitatge públic per totes les persones d'entre 21 i 35 anys que ho necessitin.
El pla Independentitza't es desplegaria progressivament en un termini de 15 anys i començaria amb l'expropiació dels prop de 35.000 pisos buits en mans de grans tenidors. Laia Estrada és cap de llista de la formació i Xavi Pellicer n'és el número 4.
Pensem que és una qüestió de voluntat política en aquest cas concret. I segurament que des de l'altra banda intentarien interposar recursos, n'estem convençudes, però es tracta de començar-ho, és que ni tan sols ha començat a explorar.
Mesures de mínims, mesures valentes i mesures que van en el sentit que hem plantejat la CUP en aquesta campanya, que és que en tot allò que és essencial, que és que en tot allò que és bàsic per viure, que és que en tot allò que és un dret, el sector públic ha d'intervenir per garantir-lo.
Segons la CUP, el pla faria baixar el preu de la resta d'immobles.
Carlos Carrizosa confia en una entrada inesperada del partit al Parlament després del 12M, tot i admetre la debilitat dels liberals.
El candidat de Ciutadans ho ha dit en un col·loqui al Nueva Economía Forum, on ha assenyalat que el punt d'inflexió va ser la marxa d'Inés Arrimadas després de la victòria electoral del 2017.
Y hay que decir ahora, ya a toro pasado, que nos equivocamos. Porque mucha gente se sintió abandonada. Porque ese triunfo de 2017 que nos dieron, nos brindaron los ciudadanos, cuando pensaron el único partido que va a parar esto es Ciutadans y confiamos en Ciutadans, y fue un triunfo arrasador con más de 1.100.000 votos, comprometía demasiado y no supimos verlo.
Carrizosa també ha lamentat l'auge de l'ultradreta i en fa responsable l'independentisme.
Alejandro Fernández, candidat del Partit Popular al 12M, posa condicions a un eventual acord amb Salvador Illa.
El cap de llista dels populars insta Illa a comprometre's a enviar l'independentisme a l'oposició.
Abrir una nueva etapa y enviar al separatismo a la oposición. Pero eso tiene que significar la ruptura de todos los acuerdos con el separatismo, porque si no, lo que estaríamos haciendo es entregarle a plazos al separatismo la presidencia de la Generalitat.
Fernández ha participat avui en un esmorzar informatiu al Barcelona Tribuna, en el qual també ha dit que Junts no s'assembla de res al que va ser Convergència i ha titllat la formació de Puigdemont de moviment nacional populista.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Les dues i pràcticament 17 minuts, Banc Sabadell ha rebutjat fusionar-se amb el BBVA. El Consell d'Administració va fer pública ahir la decisió, tot al·legant que infravalorava significativament el valor de l'entitat. Josep Oliu, president del BS, ha justificat així aquest no.
Aquesta oferta no és satisfactòria per als interessos de la nostra entitat i de sus accionistes, i que, per tant, la hem rechazat. En el Consell tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad.
L'anunci ja ha tingut la seva translació als mercats, que avui han respost amb una caiguda de les accions del Sabadell i, en canvi, una remuntada de les del Banc Basc. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. En el capítol de reaccions, el sindicat majoritari del comitè d'empresa del BS, Comissions Obreres, ha aplaudit la decisió del Consell, tot i que no dona per tancar el procés. En una entrevista al Cafè, el portaveu del sindicat, Domènec Saurí, diu que el BBVA encara té alguna cosa a dir al respecte.
Alguna cosa haurem de veure, no? Intuïm, i no només això, sinó que també es poden produir moviments, altres moviments dintre del mercat, defensius, vés a saber, està tot obert.
Sadurní ha admès que la possible absorció del Sabadell per part del BBVA havia generat neguit entre els treballadors, però ha afegit que en cap cas els havien posat damunt la taula els costos laborals de l'operació. En l'àmbit polític, la consellera d'Economia, Natàlia Mas-Guix, ha qualificat de bona notícia el no del Banc Sabadell al gegant basc perquè considera que la fusió suposaria una concentració, ha dit, inacceptable d'entitats financeres.
I canviem radicalment de qüestió per explicar-vos que el Taulí és l'únic hospital de Catalunya seleccionat pel projecte Nursing Research Challenge per promoure la investigació en l'àmbit de la infermeria. La iniciativa promoguda per l'Associació Nacional de Directius d'Infermeria inclou 43 accions relacionades amb 6 àmbits diferents. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que a l'Hospital de Sabadell ja hi ha una tradició de recerca relacionada amb la infermeria, encara costa que les professionals de l'àmbit assistencial s'hi volquin. Participar en aquest projecte hauria de contribuir a canviar la situació, com ha apuntat Susana Santos, una de les responsables del Nursing Research Challenge del Taulí, en declaracions al programa Al Matí.
A l'assistència també passa, però no és tan important aquesta part de la recerca, que per això, no, tenim el projecte Nursing Research Challenge, o sigui, el que volem fer és empoderar i fer-lo tan important com és a la docència. Però sí que és veritat que ara, per exemple, no, una de les coses que tindrem també important és tenir la unitat docent, que al final, no, ens farà fer ponts, perquè a la docència tenim gent que sap molt del mètode i a l'assistència tenim els pacients. Però si no juntem totes dues, no? totes dues institucions ens costarà molt més el poder desenvolupar projectes.
Per Santos és important que les infermeres també liderin projectes de recerca i és que ara mateix moltes formen part d'investigacions, però molt poques hi són al capdavant, una opció que és possible des de fa 7 anys, quan amb la formació adequada les infermeres podien convertir-se en doctores. D'aquesta manera es volen impulsar projectes que tinguin un impacte directe en l'atenció al pacient.
Repassem altres informacions a falta de 10 minuts per dos quarts. L'Ajuntament millorarà la senyalització i, per tant, la seguretat als carrers d'Osca, Portugal i Avellaneda, tots tres al centre.
Les obres han començat aquest dilluns i donaran prioritat als vianants. Hi haurà dues fases. La primera, en què es renovarà la senyalització vertical i horitzontal dels carrers amb pintura de franges blaves a la calçada per donar prioritat als vianants. En la segona, s'instal·laran jardineres per tal que els vehicles percebin el nou ús de l'espai, es trenqui la trajectòria rectilínia tot molt durant la velocitat i es consolidi així el canvi de prioritat del carrer en favor dels vianants.
Demà l'Ajuntament s'il·luminarà de vermell amb motiu del Dia Mundial de la Creu Roja.
El Dia Mundial de l'entitat es celebra el 8 de maig en record de l'aniversari del naixement del fundador del Comitè Internacional de la Creu Roja, Henry Durant. Durant aquesta setmana, els Forns Valero també estan oferint un pastisset solidari per 3 euros i els diners recaptats aniran destinats a un berenar solidari pels infants de la Creu Roja.
La Junta de Portaveus ha aprovat una moció amb motiu del Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
El document planteja mantenir visible el pal de la façana de la plaça Doctor Robert la bandera LGTBI+, des del 17 de maig fins al 28 de juny, i fer diferents accions per sensibilitzar la població. El text ha estat aprovat per majoria amb els vots a favor del PSC, Esquerra, Crida, Junts per Sabadell, En Comú Podem i el PP, i un vot en contra de Vox.
El grup català Europastri ha invertit 6.500.000 euros per construir un nou centre d'innovació a Barberà del Vallès.
La planta, amb una superfície total de 2.500 metres quadrats, treballa amb 4 línies de producció i hi treballen 90 persones. Es tracta d'un edifici que la companyia de congelats Flequers anomena R amb D cereal i és el segon a Catalunya. L'altre es va inaugurar el 2016 a Sant Joan d'Espí. En total, la companyia té uns altres 4 centres a Europa i un als Estats Units.
Us ho hem dit en començar, les entitats de cultura popular han organitzat un relat sobre els orígens de la salut i l'explicaran durant tot aquest cap de setmana a través de diferents activitats.
La llegenda diu que durant les pestes europees del segle XVI i XVII, els sabadellencs es confinaven a la serra de Sant Iscle, a una banda del Ripoll, i en un d'aquests episodis, tothom qui va beure aigua beneïda de la Font Vella, la salut, es va curar. Per tant, per reconstruir aquesta història, les activitats començaran divendres al vespre amb l'anomenada empestada, que haurà d'explicar després del pregó. Rubén Ramiro, membre de la Comissió de les Festes de la Salut, ha explicat aquest migdia al Casal Pere IV com serà.
Cada any prendrà una mesura diferent. ¿Vale? En lloc d'utilitzar la pesta com en la seva literalitat, diguem-ne, vam decidir que cada any aquesta pesta prendria una forma diferent. I aquest any la pesta que ens afecta a tots i totes és la sequera.
A partir d'aquí, durant el cap de setmana, els afectats hauran de pujar a la salut per trobar aquesta aigua, intentar curar-se i, finalment, dilluns acabaran celebrant el retrobament amb tot activitats festives. De cara als pròxims anys, la intenció de la comissió és mantenir el format, però canviar la pesta. Enguany serà la sequera, un dels principals problemes de l'actualitat, però el 2025 en serà una altra que encara no s'ha revelat. Això sí, sempre estarà materialitzada.
I la pesta prendrà forma física durant les festes de la salut amb una figura, una escultura efímera, d'acord? Que es presentarà el divendres durant el pregó i dissabte al vespre, quan arribi l'aigua i si guanyem els diables, doncs es cremarà aquesta festa. Una mica com a les falles, diguem-ne, doncs seria aquesta la idea.
Les úniques activitats amb aforament limitat seran els àpats populars. El dinar de dissabte ja està tancat i per la paella de diumenge a la plaça del Gas hi ha un total de 200 tiquets disponibles, dels quals s'han menut la meitat. Es poden comprar a partir de demà a la cistelleria Masclans, al carrer Sant Antoni.
Torna Sakura Matsuri. Del 2 al 19 de maig, Secura Ciutat, amb activitats per diferents punts de Sabadell. Xerrades, dansa, tallers, propostes gastronòmiques. I el cap de setmana, del 17 al 19 de maig a Fira Sabadell, una edició renovada on gaudirem d'una experiència més immersiva a la cultura nipona. Una setmana del Japó a Sabadell. Més informació a securasabadell.com.
Ajuntament de Sabadell.
La creació artística i la natura conflueixen a l'Auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Cinc minuts per dos quarts, informacions més enllà de la ciutat. L'exèrcit d'Israel pren el pas de Rafah.
Ho ha fet aquesta matinada. Les tropes de Netanyahu han atacat per terra després d'una nit de bombardejos que ha deixat 18 civils palestins morts. L'ofensiva s'ha produït tot i l'intent de Hamas de frenar-la. I és que ahir el líder del moviment terrorista va comunicar que acceptava la proposta d'alto el foc temporal a canvi dels hostatges israelians. Netanyahu l'ha rebutjat, tot i que continuarà negociant.
La Unió Europea suspèn la comercialització de la vacuna de la Covid d'AstraZeneca.
Ho ha fet després que la farmacèutica admetés que la vacuna pot provocar efectes secundaris com la trombosi, coàguls als vasos sanguinis de diferents parts del cos. La decisió arriba en el marc d'un procés judicial al Regne Unit on 51 víctimes reclamen 100 milions de lliures per danys i perjudicis pels efectes secundaris de la vacuna.
Sandro Rosell anuncia una querella contra els responsables de l'anomenada policia patriòtica.
L'expresident del Barça, que va ser absolt després de 2 anys a presó provisional per les maniobres de la policia patriòtica, espera que noves informacions, com que Mariano Rajoy estava a la trama, reobrin el cas. Ha afirmat que tornarà a posar la demanda amb moltes més proves i que espera que hi surtin els responsables de l'Operació Catalunya. Aquesta, recordem, va consistir en un conjunt d'accions que la policia patriòtica va posar en marxa per parar els peus a l'independentisme i perjudicar l'oposició liderada pel PSOE.
Mor l'expresident del Parlament Joan Rigol als 81 anys.
Nascut a Torrelles de Llobregat, Rigol va ser president del Parlament entre 1999 i 2003 i va ocupar també escó al Congrés i al Senat. Va ser conseller dels dos primers governs de Pujol i va presidir el partit Unió Democràtica. Catalanista i democristià, va anar a les llistes de Junts el 2017 i el 2019 el van guardonar amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria política. Institucions, polítics, entitats socials i econòmiques han lamentat la seva mort.
Cultura.
L'Escola Superior de Disseny ha inaugurat una exposició virtual en col·laboració amb el Museu d'Art de Sabadell. Els autors de les obres, un total de 40, són els alumnes del segon curs del grau de disseny que durant 4 mesos s'han dedicat a reinterpretar algunes de les peces del Museu d'Art. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda. Per parelles, les alumnes de l'ESDI van haver d'escollir una de les obres del magatzem del Museu d'Art i proposar-ne una nova versió. Per aquesta tasca van comptar amb l'ajuda dels experts del museu, amb qui van poder reflexionar sobre les peces, els seus autors i el context en què van ser creades. Una manera innovadora d'apropar-se als autors i l'art del territori que, segons l'Engràcia Torrella, directora del Museu d'Art, ha estat molt productiva.
Tots tenim unes rutines, jo també em poso la pell dels alumnes, està doncs, assentat, escoltant, i nosaltres al museu sempre doncs, amb les nostres obligacions. I aquest tipus de col·laboracions i d'activitats ens treu d'aquesta rutina, però i per nosaltres era una teràpia. Et dic, ens hem estat quasi 3 mesos i mig, 4, cada dilluns i cada divendres venien grups per parelles i aquesta estoneta que passava amb ells mirant les obres i comentant-les doncs era molt relaxant, molt profitós.
El projecte s'emmarca en la capitalitat de la cultura catalana i es va presentar dilluns al vespre en un acte en què va acudir el regidor de Cultura, en Carles de la Rosa. Totes les obres es poden veure a través del web de l'ESDI.
El temps.
Música. repassem què ens espera de cara al temps en les pròximes hores. Ho fem amb el Luismi Pérez. Endavant.
Un temps variable, canviant i molt traïdor. Molt primaveral, per tant, al llarg de les properes hores en funció de la comarca. De fet, a hores d'ara ja s'inflen els núvols, sobretot al nord del país, i acabaran espetegant algunes tempestes, aquestes nuvolades. Les primeres cauran al Prepirineu, sobretot la banda del Cadí i també l'interior de Girona. I ja avançada la tarda, també cap al vespre, aquestes tempestes arribaran a la Catalunya central, especialment fins al Bages i al Moianès, i també a l'àrea metropolitana de Barcelona o al sud de Girona. En canvi, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, més sol però més vent, amb una temperatura arribant fins als 25 graus i també aquest vent que anirà més a l'Empordà. Les tempestes al vespre es començaran a retirar i el que no farà és deixar de nevar a l'Alt Pirineu, sobretot ja aquesta tarda. Demà serà un dia més assolellat i amb una pujada clara de temperatura durant la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
15 segons per dos quarts. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.